Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Confia poder millorar les relacions amb el nou govern municipal. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. El gerent de l'empresa concessionària del servei de recollida d'escombraries, Eugenio Díaz, ho ha dit a Ràdio Sabadell, on també ha qualificat el quadripartit de fanàtic.
Convertir a lo cual tú no estás de acuerdo en un enemigo y a partir de ahí los insultos, las dejaciones, los escraches, las mofas públicas, hombre, eso no es normal. Eso no es normal. Con lo cual, la nueva administración no la conocemos, pero como creemos que es excepcional el actuar, vuelvo a repetir, como una banda de fanáticos, pues hombre, normalmente confiamos que los nuevos fueran quien fuese, pues eso no es un comportamiento normal.
Díaz també assegura que recorrerà l'arxivament de la querella per prevaricació contra tres exregidors i l'exalcalde i que no retirarà les altres demandes imposades contra les actuacions del quadripartit.
Els comerciants sabadellencs venen més els dimecres, dijous i divendres.
I el dissabte és el millor dia per al calaix de les botigues de roba, segons l'estudi de l'Observatori de Centres Urbans encarregat per la Fundació Comerç Ciutadà. La diferència principal és que entre setmana els sabadellencs compren elements de primera necessitat i els caps de setmana prefereixen anar de compres, és a dir, gaudir de l'experiència.
En esports, en marxa la campanya de socis del Sabadell pel 2019-2020 sota el lema d'adrenalina arlequinada.
L'objectiu és superar els 2.360 socis de l'última temporada, que alhora suposava un augment respecte a l'any anterior. Entre les novetats hi ha l'entrada gratis pels menors de 8 anys i quotes familiars.
Són algunes de les notícies que desgranarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González i en Sof Muñoz a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 23 graus a Sabadell, temperatures que han baixat lleugerament respecte al dia d'ahir i molt des de l'inici de la setmana. Seguirà baixant el termòmetre, li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui tenim nuvolades que afecten a molts punts de l'interior, sobretot cap al Pirineu, Prepirineu interior del quadrant nord-est, on a hores d'ara ja descarreguen alguns ruixats puntualment moderats. Aquests xàfecs aniran a més al llarg de la tarda amb algunes tempestes i serà sobretot a partir de mitja tarda quan descarregaran amb més intensitat a zones del nord del Berguedà, Ripollès i de cara al final del dia també fins i tot podrien ser fortes a punts del Pirineu Occidental. A la resta del territori, predomini del sol amb alguns intervals de núvols i temperatures en general més baixes a hores d'ara, oscil·lant entre els 22 i els 25 graus al litoral i entre els 25 i 31-32 graus a zones de l'interior. Demà la jornada tornarà a ser inestable, sobretot a l'interior de la meitat nord, amb nuvolades que creixeran ja de bon matí, amb xàfecs especialment durant la tarda i més estones de sol cap al litoral. Si bé al nord de la Costa Brava també arribaran aquestes nuvolades a partir de mitja tarda. La temperatura demà quedarà semblant o una miqueta més baixa i de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C-59, al seu pas per Palau-Solità i Plegamans, 3 quilòmetres de cua en sentit nord. A la C-58 també hi ha 3 quilòmetres de retencions a Terrassa per anar a Manresa, 1 quilòmetre a Badia i 4 quilòmetres a Montcada per anar cap a Barcelona. A la P-7 hi ha 1 quilòmetre de cues a Barberà per enllaçar amb la B-30 en sentit sud. I ja si mirem a Barcelona, trànsit dens a la ronda litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits i també a la ronda de dalt on trobem trams d'aturades entre Sarrià i la Meridiana en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, és maig, a la concessionària de la neteja viària i la recollida d'escombraries confia que la relació amb el nou govern millorarà, ara que ha canviat l'executiu municipal. El gerent de la companyia, Eugenio Díaz, ha qualificat de fanàtics els membres del quadripartit i el seu suposat entorn.
Lo que no tiene derecho una administración pública es a comportarse como si fuera una banda de hooligans, o sea, hacer scratches en un momento dado utilizando personas del entorno, a pincharnos ruedas del coche de los coches que hemos sufrido frente a la oficina, pintadas por todas las calles, poner pegatinas y adhesivos.
De totes maneres, Esmatza encara no s'ha reunit amb el nou govern de Marta Farrés, una Farrés que casualment era regidora d'Espai Públic quan es van començar a redactar el plec de condicions del contracte amb Esmatza.
Un contracte i un suposat incompliment del mateix que és el que ha provocat una tan mala relació entre el quadripartit i la concessionària. L'últim episodi protagonitzat aquesta mateixa setmana amb l'arxivament de la querella que la companyia va presentar contra l'exalcalde Sarracant, 3 exregidors i 4 funcionaris. Una decisió que Díaz ha assegurat que recorreran.
Todos los otros, esos seguirán, como si nosotros vamos a recurrir penalmente, el otro seguirá. Evidentemente, hasta el último momento nosotros seguiremos con todas las líneas que se habían establecido para defensa de nuestro, lo que consideramos nuestra posición legítima.
Díaz ha argumentat que el fiscal també considera que hi ha diligències que encara no s'han practicat en relació a un testimoni que va declarar que el van obligar a signar un informe que no havia escrit. De totes maneres, el jutge ha negat que cap càrrec electe hagués pressionat cap funcionari municipal, com declara la companyia.
La Cambra de Comerç de Sabadell, el Gremi de Fabricants i la xarxa Onion confien que la incorporació de cares noves a l'Ajuntament serà positiva per donar un impuls a l'economia de la ciutat. Els agents econòmics consultats per Ràdio Sabadell creuen que hi ha moltes iniciatives a impulsar per facilitar l'activitat empresarial, algunes de les quals s'han treballat de forma transversal en els últims anys, i confien que el nou executiu prendrà la iniciativa per fer-les possible.
Des de la xarxa Onion creuen que amb el nou govern seria un bon moment per treure del calaix el clúster Sabadell Esport i Innovació, un projecte que consideren que encaixa amb el potencial de la ciutat i que els fa especial il·lusió, tanta com el projecte Sabadell 2030, segons ha expressat el president d'Onion, Arnau Bonada.
Ens agradaria també formar un paper actiu, jugar un paper actiu a la cara del que és la configuració d'aquest projecte de ciutat. Nosaltres, doncs, aquest projecte de ciutat, doncs, la part que toca l'emprenedoria, ens agradaria, com ja hem dit moltes vegades, un Sabadell business friendly, un Sabadell doncs que estigués obert i que generés oportunitats per inversions. Inversions, doncs estem parlant, lògicament, doncs també captació d'inversions públiques, però sobretot que hi hagi un entorn favorable a inversió de la iniciativa privada, perquè al final creiem que és la manera de generar llocs de treball i de millorar també a nivell social el que és la ciutat.
Aquests mateixos projectes els defensa la secretària general del Gremi de Fabricants, Núria Aymerich, que assegura que s'ha treballat de forma molt intensa en l'impuls d'aquest clúster com una via d'entrada més al coneixement.
Potenciar una ciutat del coneixement, hem de fer una relació amb la universitat fluida, el coneixement ha de fluir, ha de ser present a la nostra ciutat. També pel que fa a la formació professional, tenim una demanda de professionals en diferents àmbits, per exemple industrials, que ens costa trobar aquesta formació professional que estigui adequada. Per tant, tenim un territori, estem també situat geogràficament, que hem de tenir també centres que donin resposta a aquestes necessitats, no?
Des de la Cambra de Comerç de Sabadell posen el focus en la necessitat de solucionar la mobilitat interna de la ciutat i acompanyar-la de plans per dinamitzar el comerç. Ramon Alberic és el president de la Cambra.
S'han d'endegar projectes que ens permetin revitalitzar l'activitat, sobretot en l'aspecte del comerç en la ciutat, en la part dels eixos centrals de la ciutat, que en aquests moments doncs, crec que tenen la sensació de que no és fàcil, no?, desenvolupar la seva activitat.
Pel que fa a la mobilitat externa, Alberic defensa la construcció del quart cinturó, una via que considera imprescindible per al desenvolupament dels negocis a la ciutat i a la comarca.
I no deixem de parlar de comerç, perquè gran part de les vendes que es fan al centre de Sabadell es concentren entre dimecres, dijous i divendres, per bé que el dissabte és el dia més fort per les compres de roba. Així ho constata l'estudi de l'Observatori de Centres Urbans, encarregat per la Fundació Comerç Ciutadà, que agrupa les associacions de comerciants de 8 ciutats mitjanes, entre elles Sabadell. N'ha parlat avui al programa al matí el coordinador de l'estudi i gerent de Sabadell Comerç Centre, Jordi Obradors.
La diferència entre el comportament dels clients entre setmana i el que es registra el dissabte s'ha d'entendre, per Obradors, tenint en compte que és diferent anar a comprar i anar de compres. El primer cas és per necessitat i el segon és per gaudir de l'experiència.
El comportament dels sabadellencs que visiten el centre, o que visiten, que treballen, que estudien o que van a fer gestions, aprofiten de dilluns a divendres a comprar fan compres també, perquè els dimecres religiosos i dimecres l'equipament de la persona també té xifres destacables, però sobretot el dissabte, de cop i volta veiem que zones més especialitzades en compra quotidiana, com pot ser Ronda Samanov, com pot ser Carrer Tres Creus o la part de baix de la Rambla, el dissabte perden velocitat i guanya velocitat la part de la Rambla de la zona de dalt i el l'eix central.
Un dels reptes que tenen per endavant els comerços és com adaptar-se a la competència que els ofereix internet, un tipus de vendes que ofereixen un preu més barat al client, una realitat que es mantindrà fins que se'ls apliqui la mateixa fiscalitat que els establiments convencionals pel que fa al pagament de les taxes de residus o el sobrecost que genera pel medi ambient i les mobilitats.
Estem veient que l'estricte intercanvi de producte no és suficient. Hem d'oferir experiència, hem d'oferir valor afegit, o hi ha un tipus de comerç que no desapareixerà per molt internet que hi hagi, que és el que va vinculat al servei.
Obiols també ha llançat una proposta per l'executiu de Marta Ferrés en la línia de millorar el comerç local. Cal recuperar les associacions de comerciants dels barris que s'han anat perdent en els darrers anys com a conseqüència de la crisi econòmica.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Lluny dels prejudicis que pot portar un esport com el rugbi, aquest és una font de cohesió, respecte i valors socials. Aquest és el rerefons del projecte Placant Barreres, que aquest any s'ha impulsat com a prova pilot, però que tindrà continuïtat l'any que ve amb el suport de l'Ajuntament. Aquesta temporada, una vintena de joves en risc d'exclusió social han format part del projecte.
Amb el pas dels mesos, el Placant Barreres ha anat creixent fins a consolidar-se com un projecte de ciutat. Primer estava adreçat als menors estrangers no acompanyats, tot i que ràpidament es va ampliar els joves derivats dels serveis socials i finalment s'ha obert a tots els adolescents sabadellencs d'entre 12 i 17 anys. Ho ha detallat al matí el coordinador del projecte, Francisco Javier Benito.
Si només dirigeixes aquest taller només a joves amb risc d'exclusió, és com reproduir, no, les dinàmiques socials d'exclusió, realment. És només per vosaltres. No, la idea és que sigui un projecte obert, només per aquests xavals i per aquestes noies, sinó també per altres joves que potser no tenen aquest tipus de risc d'exclusió, però al final tots són joves, tots hem sigut joves, tots tenim els nostres problemes, les nostres històries, per tant és obert, tot i que tingui aquest títol de rugby inclusiu.
L'excusa per atraure el jovent és el rugby, però l'aprenentatge de la tècnica queda supeditat als valors que transmet aquest esport. Els explica l'Elisabet Graner, integradora i entrenadora del Placant Barreres.
Hem de pensar que són joves que han fugit dels seus països i han vingut sols. O sigui, no és una cosa per plaer, no? Llavors, nosaltres crec que amb aquest projecte el que els hi podem oferir és crear relacions i crear vincles amb gent que ja viu, no?, a la ciutat, i poder sortir del que és el centre, no?, mateix. Que moltes vegades, sobretot quan acaben d'arribar, els hi costa molt sortir d'allà i relacionar-se. El tema de l'idioma també és una barrera que molts cops fa que no puguin accedir a altres llocs.
El projecte també va començar al barri de la Roureda, però ha acabat fent-se a Can Puiganer i Sant Oleguer. Els seus responsables esperen estendre'l a altres barris de la ciutat i a altres municipis la temporada vinent.
La tradició de la primera comunió es manté intacta a Sabadell. Un total de 372 nens de la ciutat van combregar per primer cop l'any passat, 4 menys respecte del 2017 i una dotzena menys en relació a fa una dècada. Són dades que ha facilitat el Bisbat del Vallès a l'emissora municipal.
Els anys amb més primeres comunions a Sabadell d'aquesta dècada van ser el 2014 amb 451 i el 2016 amb 416. Hi ha un factor, però, que explica el descens en el nombre d'aquests sagraments el 2012 i el 2013, anys en què amb prou feines 200 infants sabadellencs van fer la primera comunió, l'edat en què la majoria la fan es va traslladar de tercer a quart de primària. Els dos anys següents, en canvi, 2014 i 2015, el mateix fenomen va produir un augment de les cerimònies. Mossèn Fidel Catalán és vicari episcopal del Vallès Occidental i moderador de Cúria.
La del 2014 i 2015 són acumulats perquè no totes les parròquies van fer el pas de tercer a quart del mateix any, sinó que ho van fer en dos anys. Aleshores, per això que venen dos anys que sembla que pugen, però és per aquest fet.
També ha explicat que la crisi econòmica de l'última dècada ha afectat lleugerament les primeres comunions, però sobretot les ha transformat en festes més modestes.
Quan hi ha hagut els anys de més crisi, ha baixat una mica, però tampoc és massa perceptible. El que ha fet és que les famílies hagin resituat la dimensió més festiva i aleshores doncs si abans es feien uns àpats molt solemnes, en aquest moment això està més mesurat o més moderat, no? Però pel que fa a les celebracions com a tal, no tant més.
Mossèn Fidel Catalán apunta que el descens de la natalitat ha fet minvar sobretot els batejos, però que encara no afecta les primeres comunions.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe @radiosabadell.fm.
Arribem al punt horari d'un quart de vuit, obrim pàgina de successos. No constaven denúncies prèvies per violència de gènere. Malgrat això, els investigadors tracten com un feminicidi la mort d'una veïna de Terrassa ara fa 10 mesos. Un cas que en les últimes hores s'ha fet públic arran de la detenció de la que havia estat la seva parella i l'aparició del cadàver al pis del sospitós. L'autòpsia, que encara no s'ha realitzat a l'espera que dos forenses recuperin les restes òssies trobades amb la màxima cura possible, haurà de determinar si el cos pertany a Mònica Borràs, de 49 anys. L'Ajuntament de Terrassa ha convocat un minut de silenci aquest migdia en senyal de dol. L'alcalde Jordi Ballart ha afirmat que la ciutat està consternada per aquest cas.
I doncs avui hem de lamentar aquest fet trist. Realment estem consternats, indignats amb aquest presumpte cas de violència masclista, amb aquest feminicidi. Per part de l'Ajuntament de Terrassa i davant dels indicis que hi ha, el que hem fet inicialment és aplicar aquest protocol de dol aprovat el mes d'octubre. Per tant, aquest matí a primera hora el que s'ha fet és una reunió de la taula de feminicidis per tal de doncs, poder valorar el cas i a partir d'aquí doncs, tirar endavant totes les accions amb aquest cas.
La víctima va desaparèixer el 7 d'agost del 2018. Els Mossos van detenir ahir la que havia estat la seva parella, que després de la troballa del cadàver ha acabat confessant el crim. Sabadell commemora avui el Dia Mundial de les Persones Refugiades amb un acte central a la plaça Doctor Robert.
El gran reclam és el musical El Sembla Veu, impulsat pel Teatre Sant Vicenç amb la participació de les organitzacions Stop Mare Mortum, Fotomovimiento i Refugis Welcome. S'està fent just a aquesta hora i a 8:45 del vespre es farà la lectura del manifest.
L'Associació Cultural Sabadell 21 impulsa un cicle de debat sobre qüestions de ciutat.
El tret de sortida avui el dona el debat Medievalia a la recerca de solucions. Aquest vespre al casal Pere IV. Intervindran el president de l'associació Manresa de Festa, Pere Uriols, el president de l'associació cultural Sabadell 21 i l'ideòleg de Medievalia, Jordi Ferran, i responsable de la Fira de l'Aixada. Les conclusions es faran arribar a l'associació Amics de Medievalia i a l'Ajuntament perquè les puguin considerar.
Els més de 24.000 euros recaptats en l'última edició de la Woman Race ja s'han entregat a un colliga.
Així es va fer públic ahir al vespre durant l'entrega de premis d'aquesta cursa solidària. La presidenta de l'entitat, Isabel Rojas, ha remarcat que el gruix dels diners recaptats aniran a parar al servei d'atenció domiciliària.
Queremos agradecer mucho al Corte Inglés su implicación con Oncolliga, porque gracias a la Woman Race os decimos que hemos podido ayudar, o sea, el servicio a domicilio hemos podido ampliar el número de horas para prestar más servicio a los enfermos, sobre todo a los que están en cama y a los que no se pueden asear solo. Queremos agradecer también, queremos decir que todos los servicios que se le prestan al enfermo y a las familias son completamente gratuitos. Nadie tiene que abonar ni hacerse socio ni nada.
La sisena Woman Race tindrà lloc el juny de l'any que ve, el 2020, en una data que encara s'ha de determinar.
I la Universitat Autònoma de Barcelona s'adhereix a la plataforma Fem Vallès.
A partir d'ara, la UAB participarà com a membre actiu en aquesta plataforma que vol potenciar la posició estratègica del Vallès al territori català. La incorporació s'ha fet oficial avui en un acte amb la rectora Margarita Arboix i el president de Fem Vallès i SACOT, Antoni Abad.
Parlem d'òpera.
Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell els dijous, els divendres i els caps de setmana.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Cuando ves un extraterrestre con muchos tentáculos, con una tía con unas tetas inmensas y tal, pues no ayuda mucho.
Una tónica, o la odias o te encanta.
Si te aburres es porque eres un soso y no sabes qué hacer.
Hostia, es que la gent li agrada les merdes que fem.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió, diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Segueix-nos a les xarxes socials, Facebook Quimèric RS i Instagram Quimèric.
Fantasia, terror, ciència-ficció, tot a Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. En marxa una macrooperació policial amb més d'un miler d'agents contra el narcotràfic a Barcelona.
L'operació conjunta entre els Mossos, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil està tenint lloc al Raval i al front marítim de la capital catalana. De moment hi ha diverses detencions de possibles membres d'una xarxa que actuava en narcopisos. També s'han fet 35 escorcolls en domicilis, magatzems i narcopisos.
Detinguts dos membres del CDR de l'Alt Urgell acusats de delictes durant la vaga general del 21 de febrer.
Els Mossos d'Esquadra els han arrestat a casa seva i al seu lloc de treball, respectivament, i els han traslladat als jutjats per declarar. Tres persones més estan en cerca i captura pels mateixos fets i els acusats estan de delictes de desobediència, resistència, desordres públics i atemptat a l'autoritat.
El Tribunal Suprem no posarà cap impediment al trasllat dels presos a Catalunya d'acord amb la petició d'institucions penitenciàries.
Oriol Junquera, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull i el sabadellenc Jordi Cuixart retornaran a Lledoners, mentre que la sabadellenca Carme Forcadell ingressarà de nou a Mas d'Enric i Dolors Bassa a Puig de les Basses. Els nou líders independentistes processats per l'1 d'octubre continuaran a la presó a l'espera de la sentència del judici del procés.
El Departament de Justícia ultima el projecte de llei de memòria històrica que obligarà a retirar simbologia franquista.
Així ho ha assegurat avui la consellera de Justícia, Esther Capella, durant una jornada sobre memòria històrica. La nova regulació incorporarà les tres lleis ja existents a Catalunya i posarà la Generalitat com a competent de la retirada de símbols i no els ajuntaments com fins ara. Entre altres coses, la llei anul·larà les condecoracions i suprimirà els noms de carrers en homenatge a persones vinculades amb dictadures i crims de la humanitat.
I les autoritats franceses mantenen retingut l'històric dirigent d'ETA, Josu Ternera.
Tot i que la justícia francesa havia decidit deixar-lo en llibertat després que fos detingut al maig per causes mèdiques, les autoritats l'han retingut a la sortida de la presó de París per comunicar-li una euroordre d'extradició a Espanya. L'ex-etarra té quatre causes obertes a l'Audiència Nacional, una de les quals un atemptat al 1987 amb 11 víctimes mortals i 88 ferits.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Pau Vitori, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El Centre d'Esport Sabadell ha posat en marxa la campanya de socis de la temporada 2019-2020. Sota el lema Adrenalina Arlequinada, el club ha presentat una sèrie de mesures per intentar generar un efecte multiplicador que millori la xifra de 2.360 socis de l'última temporada.
Sí, gairebé un centenar més que l'exercici anterior, tot i la tendència a l'alça. Des de l'arribada d'Esteve Calzada a la presidència, el director general Bruno Batlle prefereix no fer vaticini sobre la xifra que poden assolir.
És molt difícil fer una estimació. Nosaltres el que hem fet és posar totes les facilitats per tenir més socis. És a dir, volem créixer. L'objectiu és créixer, evidentment. I hi ha totes aquestes facilitats. És cert que a nivell esportiu doncs la temporada no ha estat bona, però bé, també hi ha hagut un final de temporada que ha estat prou potent, continuïtat d'un entrenador que ens ha donat moltíssim i en el qual tenim moltíssima confiança. Estem treballant per fer un molt bon projecte la temporada que ve. I amb tot això esperem que augmentar de socis. Si em preguntes el percentatge no te'l sé dir perquè és molt difícil.
Els preus, si fa no fa, es mantenen i només pateixen la pujada de l'IPC de l'últim any. Com a novetats, es reordenen les edats més joves, sent gratis l'entrada pels menors de 8 anys. A més, hi haurà una quota familiar i portar nous socis suposarà obtenir descomptes. Batlle ha remarcat el pes econòmic que tenen els socis en els pressupostos de segona B.
No sé si en són conscients, però el soci és un... 50-60% dels ingressos ordinaris del club, i això el que hem d'aconseguir és que vingui molta més gent si volem tenir un projecte més ambiciós. A segona i a primera divisió aquests percentatges canvien absolutament, però aquí a segona B, i nosaltres que tenim el potencial amb un estadi com el tenim i una ciutat de 200.000 habitants, el que hem d'aconseguir doncs és que aquests socis siguin cada cop més, perquè al final són el motor del club, tant a nivell social, tant a nivell d'animació i, per què no dir-ho, també econòmic.
L'encarregat de material del centre d'esports, Jordi Branzuela, és la cara visible dels carnets de soci de la pròxima campanya. A les 4 de la tarda s'han obert les oficines de la nova Creu Alta per començar amb les renovacions i les altes noves. Els qui retirin el seu abonament abans del 30 de juny rebran de regal una samarreta amb el lema de la campanya, Adrenalina Arlequinada.
El Sabadell Nord ha anunciat dos fitxatges més de cara a la pròxima temporada. Ahir va ser el torn de dos jugadors formats al Mercantil, Ivan Caballero i Àlex Sánchez, i avui han estat presentats dos futbolistes nascuts també a Terrassa, Fran Vega i César Molina.
Molina és central, té 26 anys i en els últims temps ha estat a clubs d'inferior categoria com el Camparellada o el San Lorenzo. Ara bé, té una història curiosa, ja que en el seu dia es va formar al centre d'esports i va debutar amb Lluís Carreras a Copa Catalunya en el primer any de l'equip a segona.
Me han hablado dos o tres jugadores del primer equipo que no me lo pensara, que aceptara, que era un club de puta madre y que por favor que me viniera. Y ha sido un motivo por el cual también he aceptado, por la gente que hay aquí, lo bien que me han hablado del club. Fue salir del Sabadell y siempre he priorizado mucho a mis amigos y estar, bueno, me ha tirado más el corazón que la categoría. Y a la que me han llamado de este club, Primera Catalana, era el año que creo que más claro tenía en seguir en mi club, Tercera Catalana, con mis amigos. Y al llamarme ya me trastocó todos los planes. No, es que no se puede rechazar. Y yo creo que un reto así me lo merezco.
Vega, en canvi, és extrema esquerra, té 21 anys i s'estrenarà a Primera Catalana procedent del Molletense. El tècnic Quico Díaz admet que anaven darrere seu des de fa temps.
Mis hermanos han jugado en esta categoría, tengo amigos que juegan aquí y he venido a ver algún partido y muy bien, grupo muy 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 unido y club de barrio, pero que compite muy bien. Ya jugué contra ellos en Segunda Catalana y ya era otro nivel, y ahora en Primera he venido a un par de partidos y se nota que es un equipo muy trabajado y que tiene bastante nivel.
Amb aquestes dues incorporacions ja són quatre les cares noves pel segon projecte Primera Catalana del Sabadell Nord i en podrien arribar més en les pròximes hores.
En waterpolo, Espanya juga en uns minuts la primera posició a l'última jornada de la fase de grups de la superfinal de la Lliga Mundial. Guanyant el Canadà, els Sergi Cabanes, Edu Lorrio i companyia s'assegurarien l'encreuament més favorable als quarts de final.
Tot i perdre per 15-12 contra Hongria la tanda de penals, la selecció espanyola segueix depenent d'ella mateixa. Els de David Martín són segons amb 4 punts, però els magiars ja han jugat i han guanyat avui contra el Japó. Per tant, en cas de victòria contra els canadencs, Espanya s'asseguraria un encreuament molt assequible als quarts de final contra el cué de l'altre grup, el Kazakhstan. El partit havia de començar a 7:45 de la tarda, però finalment ho farà a 3:15.
Alexis Rodríguez busca en uns minuts la mínima per l'europeu sub-23 d'atletisme. El sabadellenc és un dels participants a la prova dels 3.000 obstacles del míting iberoamericà de Huelva.
Rodríguez ha de rebaixar la seva millor marca si vol guanyar-se el bitllet per aquesta cita europea. Ara bé, no està sent la seva temporada més plàcida amb un calvari de lesions que només li van permetre córrer la Cap d'Any Race. L'atleta del Barça va reaparèixer fa uns dies a l'estadi Serraïma de Barcelona, el Criterium Campmany, fent un temps de 8:45 i quedant-se a 2 segons de la mínima. El cartell internacional que hi ha a Huelva fa pensar que avui es viurà una cursa ràpida. La prova dels 3.000 obstacles està programada per quan passin 10 minuts de les 8 del vespre.
I Òscar Onrubia ha aterrat avui a Dallas, als Estats Units, on la selecció espanyola de bàsquet en cadira de rodes farà una concentració fins dijous de la setmana que ve. Òscar Trigo, seleccionador i entrenador seu al Global Basket, ha tornat a confiar en el jove de 19 anys per formar part de la llista de 12 jugadors.
A terres nord-americanes, Espanya disputarà un triangular de 6 partits contra els Estats Units, actual subcampiona del món, i el Japó per seguir preparant l'europeu de Wallbridge, que començarà a finals d'agost. El fet d'estar entre els 12 seleccionats a Dallas fa ser optimista un Rubia de cara a estar present a la gran cita de l'estiu.
Des d'un principi se comentó que la lista de 12 jugadores que saliese para Dallas sería la lista definitiva. Exacto, yo ya no me meto en el trabajo de entrenador, yo no sé si alguno de los compañeros que vamos o que van a consecuencia de alguna baja o no, pero yo creo que esta lista puede llegar a ser la definitiva sin duda alguna.
Lista definitiva que es coneixerà just després d'aquesta concentració.
Gràcies, Pau, bona tarda.
Bona tarda.
Menys Menys d'un minut per dos quarts de vuit. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 20 de juny. Recordeu que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí. Però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Parlem d'Òpera i a les 9 el Xocolata Express. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.